Molt bon dia a tothom. Comencem la tertúlia especial d'aquest 8 de març amb una frase de Maria Mercè Marçal, que va dir: a l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona, de classe baixa i de nació oprimida. I del tèrbol atzur, de ser tres voltes rebel. La poeta Marçal assenyala aquí tres rebel·lies contra l'heteronormativitat, diguem-ho bé, contra la classe dominant i també contra l'estat opressor. Una bona expressió que ens permet donar pas al programa d'avui, en què, com fem cada any aquí a la ràdio, tenim moltes coses a dir, dades per analitzar i sobretot de parlar de com som les dones, com ens reivindiquem en una jornada com la d'avui i com veiem el món des d'una òptica femenina, feminista i en lluita per la igualtat. Per poder començar la tertúlia, que ens portarà en directe fins a arribar a les 10 del matí, tenim als estudis quatre dones: la regidora Lluïsa Beltrons i alcaldessa accidental. Molt bon dia, Lluïsa.
Bon dia.
La tècnica de la regidoria de la dona, Mercè Serrano. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
I dues Kelis, Vicky López i Maite Fernández. Bon dia a les dues, que ja us hem tingut abans, eh?
Bon dia.
Avui us tenim, no us deixem anar, eh, Maite i Vicky. Molt bon dia a totes, gràcies per ser aquí. Hem d'afegir que si durant la tertúlia algú vol trucar i dir la seva, només cal que marqui el telèfon de la ràdio, que és el 972 37 23 93. Aquest és un programa de totes on tothom hi és benvingut. Si us sembla, comencem apuntant unes quantes dades per poder-nos situar. Hem de dir que hi ha expectació per l'impacte que pugui tenir la vaga feminista convocada aquest 8 de març a 177 països de tot el món. El Dia Internacional de la Dona d'aquest any es convertirà, o s'està convertint ja, en una mobilització global sense precedents en protesta per la bretxa salarial, la violència masclista o l'assetjament sexual. Tot apunta a una jornada històrica amb un seguiment massiu amb manifestacions arreu. Un focus important seran els Estats Units, bressol del moviment global Me Too en contra de l'assetjament sexual al cinema. L'organització feminista Women's March, que el mes de gener de l'any passat va treure milions de dones al carrer contra del president Donald Trump, ha cridat a fer un 8M, doncs, un dia de mobilització. Aquí a Catalunya, la Generalitat reivindica respectar la veu de les dones. Aquest dimecres al vespre ha celebrat l'acte institucional. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha reivindicat respectar la veu de les dones i que aquestes tinguin una visibilitat més justa i equilibrada als mitjans de comunicació. En la lectura del manifest, Balada ha assegurat que en ple segle XXI encara no s'ha aconseguit la igualtat efectiva i que Catalunya vol enfortir les veus de les dones, tant en l'àmbit públic com en el privat. El govern català apel·la a no silenciar ni tampoc ignorar les dones i que siguin visibles en tots els sectors professionals, acadèmics, polítics i socials. En aquest sentit, Balada ha posat l'accent principalment en els mitjans de comunicació, ja que la dona representa només el 28% de les informacions, que constitueixen una eina poderosa per la construcció d'imaginaris, però també en la perpetuació de discriminacions. A Catalunya, avui, hi ha decretat serveis mínims a sectors sensibles com l'educació, la sanitat o el transport públic. No sé si voleu dir alguna cosa sobre aquestes dades. Què opineu que aquest 8 de març sigui una vaga feminista? Qui vol començar? Mercè.
Jo trobo molt bé que sigui una vaga feminista. Penso que ja era hora que les dones, totes, perquè en aquesta vaga el que tu has dit que era com molt global, no? En tots els àmbits i arreu del món.
Global i transversal.
Exacte. I jo crec que aquestes dues idees són molt importants per començar a unir-nos i realment fer palesa que aquesta igualtat, que any rere any aquí, cada 8 de març, en parlem. És ben cert que, per exemple, sí que en el sector públic potser els drets laborals de les dones estan més respectats que en l'àmbit privat, això...
Sens dubte.
És cert, eh? Però tot i això, sostre de vidre, igualtat salarial, aquests dos punts poder són els més febles pel que fa al tema de la igualtat.
Lluïsa, com ho veus tot plegat?
Sí, jo també ho veig molt bé, estic d'acord amb tot el que diu la Mercè. De fet, al llarg de molts segles, les dones han estat les eternes oblidades, tot i que, evidentment, això no significa que no hagin participat activament en l'avanç de la societat. Han estat a l'ombra, però hi han estat. En el segle XXI, en el món occidental, bé, aquesta diferència potser és més subtil que en altres parts del món. Sí que és cert, com diu també ha comentat la Mercè, en el sector públic aquesta diferència, doncs, és menys palesa, també perquè, bueno, està tot més protocolitzat, està més controlat, però les diferències existeixen. De fet, bueno, tot i que les lleis són igualitàries, la seva posada en pràctica, la vida quotidiana i el llenguatge verbal i no verbal evidencien aquesta desigualtat. De fet, bueno, si de cas en parlem després, però segons les dades de l'Eurostat de l'any 2016, hi ha una diferència d'un 16% en relació als sous entre els homes i les dones.
És que és molt.
I això significa...
A Europa, sí.
Això significa que les dones treballem 2 mesos gratis a l'any. És una barbaritat. És una barbaritat.
És que plantejat així... O sigui, a vegades dius, no?, parles de bretxa salarial, però quan comences a mirar les dades...
Clar, els números són els que són.
Exacte, i són dades objectives, no? I dius... És a dir, una dona per la mateixa feina que fa un home a Europa cobra un 16% menys. I si ho calcules, no?, durant tot l'any... són 2 mesos gratis, que dius.
I no ho posem... ho passem a tota la vida laboral, perquè llavors no... Són anys.
Exacte.
Són anys.
Llavors, el que... Mira, d'això precisament vaig enganxar ahir, o abans d'ahir, no me'n recordo, una tertúlia, amb una tele. I hi havia un home que deia que, com que es fa... s'utilitza... Un tertulià, se suposa que era un tio intel·ligent i tal. Deia que com s'utilitza la paraula feines iguals o similars, val? Llavors, deia que llavors la bretxa no era tant, la bretxa salarial no era tanta, perquè quan parlem de similars no estem parlant d'iguals. Saps?
Home, és molt pervers, això,
molt,
no? Perquè
molt.
Dius, home...
Ho vaig trobar...
Sembla que t'agafis en l'apreciació de la frase.
Era per ell reivindicava que no hi havia aquesta bretxa salarial, que no existia.
Perquè no l'afecta a ell.
I em va fer molta gràcia perquè vaig veure, mira, ja comencem ara una altra vegada amb els saps? Amb l'exageració, quan parlem de violència de gènere i estem en contra de la violència de gènere, surten aquells que diuen que la violència de gènere les dones també la poden exercir. Quan parlem de bretxa salarial surten aquells que diuen que són trabajos iguales o similares i ahí tornem a ser. Saps que clar, que vivim en un món tan estructuradament patriarcal que a sobre tenim números i ens hem de defensar d'aquests números.
És a dir, els números són els que són i són evidents i encara els neguen, no?
O els
tergiversen una mica, no? Allò que dius,
quantes
no n'hi ha per tant.
Quantes vegades hem parlat de violència de gènere i hem acabat parlant de que hi ha algunes dones que maltracten.
Sí. No, ho hem dit, que no és un problema estructural.
Exacte.
No? Que són situacions que es donen com altres tipus de violència. No? Maite, Vicky, què n'opineu de tot plegat, de la vaga feminista? Ja n'hem parlat abans, però vull dir, vosaltres sou dones... Us sentiu interpel·lades? Per què?
Sí, però, claro, para nosotros es que es el día a día. Entonces, realmente, yo llamarme un poco radical, si queréis... Pero yo soy partidaria de no solo hacer una huelga el 8 de marzo porque es el Día Internacional de la Mujer. O sea, yo soy partidaria de que hay que hacer una huelga, venga, vamos a hacer una huelga. Que queremos que se consigan ciertas cosas, pues, bueno, es un poco extremista, pero yo sería de hacer una huelga indefinida para que realmente se empiecen a dar cuenta de la validez, la necesidad y de que somos... en el día a día, porque no es que solo hagamos la comida, no es que solo limpiemos, no es que solo vayamos a trabajar y limpiemos las habitaciones, limpiemos las oficinas o vayamos a hacer la compra. Es que cuando el niño se pone malo, eres tú la que está ahí, porque el niño siempre quiere a la mamá, ¿sabes? Y entonces, bueno, el niño o la niña en este caso. Yo para mí es un generalizado, no solo hoy. Que está muy bien y estoy de acuerdo con toda la campaña que se ha hecho, porque la verdad es que ha sido una campaña masiva y se ha trabajado mucho desde diferentes ámbitos.
La de la vaga feminista, ¿eh?
Sí, la de la vaga feminista. Pero hay que inculcar más en la mentalidad de generalizada.
Maite.
Mira, al hilo de lo que decía Vicky, estoy... conforme con ella, pero también te digo una cosa. Un día, la mujer pues dice, hoy no voy a hacer la comida, hoy no. Un día se lo toman de juerga, de fiesta. Ah, mira qué bien, la mamá no hace la comida, venga, vamos a hacer nosotros un día. Y ya está, no pasa nada. Ahora, como dice Vicky, un diario, la que organizamos todos somos las mujeres. Por suerte, por desgracia, es así. Porque tú no tienes que decir a tu hijo, la mochila la tienes ahí, pero la tienes preparada. Al marido o a la pareja, oye, pero haces esto, vienes aquí o compras aquello, pero eres tú la que realmente lo organizas. Y sobre lo que han comentado mis compañeras antes, ya no solamente es la brecha salarial, es que tenemos algunas profesiones vetadas, profesiones que son, a ver, tú ahora mismo coges un, ahora mismo aquí en Lloret, los hoteles, y tú dices, yo soy cocinera, no te vayas a ningún hotel, que no te van a coger, quieren como hombres.
O sí, como a Queenés.
Sí, la sí, mayoría de los hoteles hay hombres. Tú coges un periódico ahora, abres, y en muchos restaurantes tú te ofreces, y no van a hacer una prueba al hombre y a la mujer a ver quién es el que mejor está profesionalmente hablando y lo vamos a contratar. No, no, no. Ya automáticamente dice, no, es que queremos un hombre.
¿Y por qué?
Ah, pues mira, porque...
Porque siempre han
sido
Tomás.
Precisamente por lo que hemos comentado. Una mujer llegará un momento en que el niño tenga esté malo o que se quede embarazada y tenga que dejar su trabajo. Si el niño está malo, es la mujer la que organiza el dejar la faena o a ver con quién lo dejo. El hombre no. Se va directamente a su trabajo y ya está. Entonces, ya no solamente es la brecha, que es mucha, parece mentira que estemos en el siglo XXI y todavía estamos hablando de esto, cuando a principios del siglo XX empezaron ya las mujeres a reivindicar todos sus derechos, es que encima hay trabajos que no nos corresponden, digamos, que es muy bonito, todo sale por ley, todo es cisno, si todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, a la larga no tenemos los mismos derechos ni por asomo.
Reprenent el fil del que deia la Vicky, tot això que deies, dius, a Islàndia fa 43 anys va passar una cosa molt similar, no? Va ser un 24 d'octubre de l'any 1975, el 90% de les dones islandeses es van agafar el dia lliure, això que dèiem, no? I no van anar a treballar, no van fer feines domèstiques ni es van cuidar dels seus fills. Va ser una mobilització de protesta perquè les dones cobraven un 60% menys que els homes, 60% menys, eh? I perquè les feines domèstiques impedien a moltes d'elles treballar fora de casa. El resultat va ser la paralització de tot el sistema educatiu. Cap avió no es va enlairar ni tampoc va aterrar, no van funcionar els telèfons, no van publicar-se diaris ni les fàbriques de peix no van poder obrir, pel que gruix de la força de treball d'aquests àmbits eren les dones. Els homes sí que van anar a treballar i molts es van veure obligats a endur-se els fills a la feina i tenir-ne cura allà. La vaga va durar fins a les 12 de la nit i l'endemà els diaris sí que van sortir, però amb dimensions reduïdes informant sobretot de la vaga. L'origen d'aquesta peculiar vaga va ser la declaració per part de l'ONU d'aquell mateix any com a any internacional de les dones. Les associacions dels drets de les dones d'Islàndia van ajuntar-se en una plataforma i entre les diferents accions va proposar-ne una que fos, com dèiem, vaga. Doncs el que va passar va ser això. Van aturar el país. Van aconseguir-ho. Unides ho van aconseguir.
Passa que aquí
i estem parlant de l'any 75.
Sí, sí, sí.
Que es diu aviat, això, eh?
Aquí el 75...
43 anys enrere.
No teníem ni Constitució,
a Islàndia.
No teníem reconeguda ni l'igualtat, aquí el 75. No hi havia divorci, l'avortament era una cosa que no es podia ni parlar. Això, el 75.
Sí, aquesta. Sí.
Què passa que m'ha fet... el tema... El que m'ha fet... M'ha cridat l'atenció...
Sí.
És que diu... Es van agafar el dia lliure...
Que no és... A la feina i a casa.
Agafar-se el dia lliure, eh? Que vol dir no és vaga. Jo me puc agafar el dia lliure, un dia lliure a la feina, i el cobro, si m'agafo el dia lliure.
Yeah.
En determinats àmbits. Clar, nosaltres estem pensant gent que avui faria vaga, però que fa números i no pot fer vaga. Perquè sí. Té un sou que no es pot permetre el luxe de deixar de cobrar 100 euros, 80 euros...
Un dia de feina.
90 euros. I llavors, jo estic convençuda que hi ha moltes dones arreu de Catalunya que avui creuen en aquesta vaga feminista i la farien. I per un tema econòmic no la fan.
No, ja per no tant, és econòmic, sinó laboral. Que és que per miedo a que te despidan no vas a fer la vaga.
Bueno, però clar, això està bastant...
Ha sortit algun cas d'alguna empresa que l'han denunciat per fer pressió perquè avui no fessin vaga?
Sí, yo principalmente los contratos que tengo son temporales. Yo no me puedo arriesgar a hacer una vaga.
No es que te despidan, pero no te vuelven a contratar. Ja. Es lo mismo.
Però, ja.
I ja estàs mal mirada.
Tens... A la pràctica va ser en el mateix.
Sí, sí, sí. Per tant, el concepte de dia lliure, que aquest sí que te'l pots prendre a l'administració local, evidentment, a l'administració autonòmica, suposo que sí, i a les grans empreses, entenc que també...
Muy relativo.
Días libres no teniu.
Sí, sí, podemos tenerlos, pero más de una persona por sección no te la dan.
Ah, bueno.
Por ejemplo, en hostelería, ¿no? Entonces, claro, si yo como mujer estoy trabajando en un hotel y me pido mi día libre, el día de hoy, por hacer huelga, mi compañera no lo podrá hacer, porque más de una persona no te lo van a dar. Ahí
Clar, la logística interna...
No pots tenir una majoria de gent fent vaga, no? Jo, no?
Ho dic pel tema econòmic, perquè
sí,
realment...
Sí, com sempre, amb qualsevol altra vaga, no? Que la gent, doncs, clar, té aquest tema econòmic. Jo crec que, perdona, Mercè, més enllà de la vaga, jo crec que l'important d'aquesta data és prendre consciència de la situació que vivim, de la realitat que vivim les dones al dia a dia.
Però és que
nosaltres... Estem d'acord que no l'hauríem de celebrar un dia o no hauríem de reivindicar un sol dia,
tu
no?
Tu creus que el 90, el 100% de les dones no som conscients de la realitat,
pues mira,
que vivim al dia a dia?
Que el dia a dia a vegades no ens absorbeix, sí, i no prenem consciència, sí, perquè sí, si la prenguéssim, poder prendríem mesures.
Sí.
Penso jo, eh?
Que anem, sí, clar, que anem tan arrossegades, no?
No només en aquest àmbit, és en moltes coses.
No, vull dir, per la feina del dia a dia, tant a la feina com a casa.
No ens ho permet. De veritat. I, bueno, de fet, bueno, aquesta vaga el que reclama precisament és la banda, o sigui, denuncia el sexisme i, per una altra banda, la desigualtat de drets entre homes i dones. I jo penso que això, bueno, és algo que portem arrossegant al llarg del segle, sembla que anem endavant, però en realitat, doncs, malauradament ens demostra, doncs, que no és així. I les dones continuem portant tota la càrrega familiar, perquè és el que deia la Vicky fa un moment. O sigui, quan el nen es posa malalt, jo el que veig en el metge són dones. A les escoles, a les reunions que fan de pares, convoquen els dos i qui venen són les mares. O sigui, en el supermercat també veus homes, però al final les dones, a més de l'àmbit laboral, després quan arriben a casa segueixen la seva jornada, no?
Perquè estem reproduint rols,
sí,
per això són importants, sí, per això és importantíssima i l'educació amb la igualtat, a fer, sí, entendre que aquell taller que
la
fem...
La rela està aquí.
Aquest taller que fem a les escoles de... del què fem a casa és vamos, és palès. Si et veieu com el
a quina edat tenen els nens quan fan aquest taller?
Fan sisè de primària.
Estem parlant de
11-12,
11-12,
no?
11-12, sí.
11-12. Si veieu el panell com queda de...
Explica-lo una mica. Explica-lo una mica.
Sí.
Dir, vosaltres feu com unes... No, com, no sé si és a la pissarra, no sé,
no,
com ho feu.
Fet, ara, Territori ens ha ajudat, sí, i abans es fèiem unes graelles nosaltres a mà.
Val.
Ara la secció de Territori ens ha ajudat i fem les graelles, tenim unes graelles fetes, grans, amb ordinador, i què fem a casa. I llavors demanem si les mares i els pares treballen fora, i llavors una sèrie de coses que fem a casa.
Les tasques, no?
Les tasques
domèstiques, sí.
Rentar els plats, fer-se el llit, posar el rentaplats, baixar la bessura, portar el cotxe al taller, conduir el cotxe quan hi va tota la família, aquestes coses. Si les fa la mare, si les fa el pare, si els ha fet jo nen, o jo nena, que hi ha algunes que es poden fer, o si els fan altres persones. I
on estan els gomets?
Els gomets és... que treballin fora de casa quasi és més o menys igual, hi ha moltes, no és els pares treballen fora de casa i les mares poques, no. En general,
la
mares
majoria,
i pares tots treballen.
Tots dos treballen
i aquelles,
fora de casa.
Sí, tenen cura dels nens quan estan malalts, aquesta és bona. O no, les reunions de l'escola. Llavors, aquelles tasques que són exclusivament, o que veiem que són exclusivament femenines, avui en dia és... Estic parlant del 90%, No, o 80%. Quedar-se a casa quan els nens estan malalts o portar-los al metge, la mare. Portar el cotxe al mecànic, encara que sigui el de la mare, el pare.
O sigui, el pare porta el cotxe de la mare.
Sí, sí, cal, sí.
Al taller, no, on
no,
sigui.
No, si l'ha de portar a netejar, també.
No, vull dir, en general, evidentment, sí, hi ha excepcions.
Llavors,
jo dic la tendència.
Per a taula és una cosa que sí que queda bastant... No? Inclús els nens i les nenes ho fan, a fer-se el llit també, posar rentadora ja no tant, val? Escombrar i fregar ja també hi ha més mares, i llavors veus que hi ha tasques que són evidentment femenines, com les de tenir cura dels malalts o anar a les reunions a l'escola, que aquestes les fan les mares, i quan tu els hi demanes, clar, perquè ells veuen el resultat, el tenen allà a la banda, quan tu els demanes als nens i a les nenes per què creuen que, tot i que la mare treballa fora igual que el pare, sorgeix la resposta de és que les feines dels pares són molt més cansades i hem de descansar més.
Que bueno. Ai.
Ara...
I sí, llavors dius, bueno, però i la mare? La mare també treballa les mateixes hores i després mireu tot el que ha de fer. Ja, però no és el mateix. No és el mateix. I aquesta... ells reprodueixen això que els hem anat ensenyant, que és la mare que ens acompanya al metge, perquè la mare en sap més, en sap igual que el pare, perquè és el teu pare. I per què ha d'anar la mare a veure a la senyoreta, a la professora o al professor? Pot anar-hi el pare perfectament. No, perquè ell està treballant més hores.
Sí, sempre hi ha com aquest respecte, no? Com aquesta mirada masculina.
I hi ha una cosa que llavors sento moltes vegades és, no, és que el nen vol que hi vagi la mare.
No,
o el nen o la nena, eh? Vull dir, el fill el o la filla.
Perquè se'ls hem ensenyat, oi?
Claro. No, perquè estan acostumats. Estan acostumats, sí, no? Sí.
Bueno, y como realmente creo que también es el diario, como la madre es la que pelea diariamente con el niño, aunque la madre diga sí, es como lo normal, ¿sabes? O sea, ya, es normal, mi madre siempre está así,
es tal, que lo hemos tomado
pero cuando
como
el padre alza la voz es, hombre, ostras,
ara, 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 no? Ara baixa tot, no?
Hem normalitzat conductes que no hauríem de normalitzar.
Sí. Perquè no ho són, perquè no són normals.
Clar, no és que és ben cert que si la meva filla està malalta i jo he de treballar i el meu home té lliure, sigui ell que vagi a portar-la, o si els dos treballem, un dia te toqui anar-hi tu.
Exacte.
I un altre me toqui anar-hi a mi.
Perquè normalment no tens lliure quan una persona, quan un nen o una nena es posa malalt,
no.
Has de demanar-te el dia o el que sigui, bueno, t'has de fer el que puguis perquè tothom fa el que pot, no? Sí. Doncs vas combinant.
Jo crec, Rosa, que aquest debat no és debat, perquè estem tots d'acord.
Sí.
Totes.
Sí.
No discutirem,
sí, però
no
ens trobem totes, en la mateixa situació.
Sí, 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 sí. Diferents àmbits, diferents situacions, però
teoria,
estem totes d'acord.
La teoria la tenemos.
Sí.
La pràctica, exacte.
La tenim claríssima, la teoria, sí o no?
I la té claríssima el 100% de les dones. El problema és que es reproduïm rols.
I jo crec...
No, Lluïsa, digues.
No, jo penso que l'origen de tot, a veure, la solució jo no la tinc, que és molt complicada, però sí que és cert que, com comentava la Mercè fa un moment, és també, exacte, està en l'educació. L'educació a casa, evidentment, i l'educació a les escoles. O sigui, és el que aprenem des de petits. Perquè, clar, llavors reproduïm això que comentàvem, no? Reproduïm rols. Estem en un sistema patriarcal, ens agradi o no, patriarcal. I sembla ser, doncs, que hi ha un... És molt dur, això, no? Però hi ha una mirada masculina cap a les coses. El que fan els homes està vist d'una altra manera. I hi ha un menyspreu cap a les tasques que fan les dones. Mira, es distreu. Mira, fa... La meva dona, doncs, mira, li agrada això. No sé, tinc la sensació, doncs que per la mateixa feina hi ha molts exemples i moltes situacions que vivim cada dia. El que fa un home està considerat d'una manera i el que faci la dona està considerat completament d'una manera diferent, sempre
que es veu
en negatiu.
Millor, no vols dir que es veu millor el que
millor
fa un home?
Fa... Sí.
Jo en este tema...
I és el sistema patriarcal que vivim.
Mira, també és verdad que tenemos nosotros la culpa, pero también te digo una cosa, en la brecha salarial ahí entra mucho en juego. Tú tienes ahora una pareja que uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Bueno, pues porque hay que cuidar, porque por circunstancias de la vida, por lo que sea. Claro, ¿de qué sueldo nos desprendemos? ¿Del marido, de la pareja masculina que cobra más o de la mujer que cobra menos? Pues claro, la mujer cobra menos. Venga, pues tú a casa.
Porque es el vez que se le mueve la
cola, está,
¿no?
¿Entiendes? Aunque sea el mismo tipo de trabajo. Otra cosa, aquí, bueno, nosotras como camareras de pisos hemos llegado a escuchar de los empresarios que, claro, es que al camarero de un bar o de un restaurante hay que pagarle más porque produce. ¿Cómo? ¿Perdona? Porque, claro, ellos ven una caja. En el bar han hecho tanto de caja. Uy, estos chicos, ¿cómo trabajan? Como teóricamente, en habitaciones, esa habitación se ha pagado ya. No se ve
claro,
diario.
Se ha cobrado avance.
Exactamente. La mujer no produce. Entonces, esto es lo que pasa. Lo que tú haces en tu casa no tiene consecuencias. Es que eso no es producir. Eso
pues
es,
deja de hacerlo durante una semana. No produce.
No produce.
Ya
verás, pero
la rentadora. La pila.
Sí. Tienes que tener
busca la roba, aquella roba.
El trabajo hecho, porque si tú no haces tus respectivas habitaciones que están vendidas,
claro,
entonces la gente no puede entrar a dormir. Entonces sí que produces.
Claro, prudente.
Realmente.
Pero para que veas hasta dónde hemos llegado, hasta dónde llegamos, sí. La mentalidad. No, es que la mujer no produce. ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, que yo estoy sola en mi casa, por ejemplo, que no salgo a trabajar fuera. Es que la mamá está descansada porque como no trabaja fuera, pues
sí,
estoy trabajando más.
Com si casa estiguessin mirant la tele.
Són tasques invisibles. Són tasques invisibles, però que si es deixessin de fer seria una catàstrofe.
Un caos,
no? Sí, seria així.
Ara que dèieu això de la feina, és que m'ha vingut una notícia que es va saber ara a mitjans de febrer, potser us en recordeu, perquè va sortir a la televisió, la resposta d'una empresa amb una noia que demanava feina. que era una empresa de comunicació, que li van donar una resposta molt masclista i es va fer pública. La resposta d'aquesta empresa, que es diu Impulsa Comunicació Activa, és aquesta. La llegeixo en castellà. Gracias por tu currículum. Justo en estos momentos estamos en proceso de selección, pero buscamos un chico porque las cuentas en las que trabajarás son Carglass y Coca-Cola y créeme, necesitan un hombre para aguantar el ritmo, las visitas, saber de producción, etc. Aquesta és la masclista resposta, com diem, que va obtenir una noia, una jove, d'aquesta empresa que es diu Impulsa Comunicació Activa, quan el que volia era poder accedir a un lloc d'executiu de comptes, a temes de comunicació, etc., que ofertava aquesta companyia. La resposta l'assignava el director general de l'agència, que finalitzava aquest e-mail dient ens quedem amb el teu historial professional per si algú hagués alguna oferta i tal, no? I la noia, que es diu Carla Forcada, ho va fer públic, ho va denunciar públicament en xarxes socials i va ser quan doncs es va saber, no?, aquesta resposta, no? I deia, aquesta noia deia, és increïble que encara existeixin empreses que no donen suport a la igualtat de gènere en l'àmbit laboral. Això és una vergonya. Després, doncs, bueno, va haver-hi tot un rebombori, però, home, aquesta resposta, pressuposant que no coneixen aquesta persona pel fet de ser una noia, una dona, no?, dir-li, no aguantaràs el ritme.
Sí. Pues mira, aquí...
És gros, eh? Sí. Però se diu molt el que sí. comenteu vosaltres, no?
Aquí,
volem
este
un cuiner,
aspecto,
no sí. volem una cuinera, sí. no?
Yo puedo hablar de una experiencia propia, ¿vale? Yo estuve trabajando en una administrativa, en una empresa de importación y exportación y que vendían material en España y todo, y yo tenía 5 comerciales a mi cargo, de toda España. A mi cargo en el sentido de que yo les llevaba los pedidos, las incidencias, el transporte, el de todo. Yo echaba horas extras, las que quieras y más, ¿vale? Porque me implicaba en mi trabajo. Pero es que ellos te llamaban y tú lo tenías que hacer todo para ayer. Claro, te llamaban los 5 a la vez y venga, todo para ayer. Y tú con las 5 cosas en la cabeza de cada uno, más claro, todo lo que tienes que hacer. Tú los llamabas a ellos para preguntarles por un cliente suyo y les comentabas 2 cosas y te decías, espera, háblame de una en una.
¿Vale? Plan,
ah, vale. O sea,
sí, sense pressa.
Yo tengo que tenerlo todo para adelante, tengo que sacarlo, aparte de las responsabilidades que tenías en la oficina y todo esto, ¿vale? Pero tú no. Tú no tienes la capacidad de poder apuntarte 2 temas más. O sea, nosotras, por desgracia, siempre asumimos más. Y la mentalidad que tenemos, yo puedo con todo. Y vas haciendo, y vas haciendo, y te acostumbras, y vas haciendo, y vas haciendo, y llega un momento en que dices, ya está, pero ¿ahora cómo lo frenas? ¿Cómo mentalizas tú que realmente es mitad y mitad? ¿Cómo lo haces? Lo mismo pasa en los hoteles.
Sí.
Lo mismo pasa en el día a día. Pasa en todas las faenas. Principalmente, sí, sí. Yo sé de casos que te comentan, es que yo trabajo más y parece que no se ve. Y dices, es muy...
Molt injust. Jo sempre em veu la paraula que és injust.
Sí, no sé si és masclisme, que n'ha sortit la paraula fins ara. Si és masclisme, no? Aquesta superioritat, que es considera aquesta superioritat de l'home envers la dona. No ho sé. Però, bueno, és això que comentem, no? I tornant al tema que parlàvem ara fa un moment, que has ficat l'exemple d'una entrevista de treball, jo m'hi he trobat. Jo, no, no va ser, jo penso que tots ens hem trobat en algun moment.
Sí,
jo,
t'ho diguin així.
A la meva època universitària que... vaig canviar molt de feines, anava a fer moltes pràctiques i vaig fer moltes entrevistes de treball. I jo recordo una empresa on les preguntes, pràcticament el 90% de les preguntes, anaven enfocades cap a la meva situació personal, quines eren les conseqüències després en la meva feina. Em van preguntar que si estava casada, si tenia fills, si tenia fills, si em pensava tenir en breu.
Sí, vull dir, si tenia fills i si em pensava
sí,
tenir.
Que sí, dius? Jo tenia llavors, era jove, més jove que ara. Tindria, doncs, no sé, poder 22, 23 anys, però els hi preocupava la meva situació personal per les possibles conseqüències que això podien després generar, doncs, en el lloc de treball. No?
Ja.
Això a un home no li preguntaran mai.
No.
Mai.
Perquè sap que no els...
Perquè no els hi afectarà.
Dels casos, perquè no els hi afecta.
No tindran baixa de maternitat. És això, no?
No és només això, i quan els nens posin malalts, doncs no demanaran festa, i les conseqüències econòmiques, no?, que repercuteixen després en una empresa. A mi no em sorprèn, l'exemple que has posat, en absolut.
Home, jo la contesta...
És molt fort,
a mi sí.
Però...
A mi me sorprèn...
A mi me sorprèn que la contesta sigui tan clara.
Tan clara. Perquè...
Que sigui tan evident.
Sí.
A mi m'ha sorprès.
A mi també.
I m'alegro que hagi passat pel fet d'haver-se pogut fer públic. Això me n'alegro, que és una mica...
Però bueno,
és la conseqüència si última, no?
De fet, és que si no hagués sigut tan evident, no hagués pogut... Segurament no l'haguessin escollit per fer aquestes feines per aquesta mateixa raó, però no, els,
no, no li haurien dit, no li haurien dit, li haurien dit, mira, no ajustes el perfil, etcètera, una resposta molt més sí, educada
però,
i més tipus.
Casos d'estos hay muchos, lo que pasa es que no se descubre. Nosotros en una de las que se lo comenta muchas veces, uno de los programas que hicimos de las Kelly, salió un empresario diciendo que él contrataba a hombres porque no tenían hijos.
Sí,
claro, como ellos no paren, no tienen hijos. Así de claro lo dijo. Y se quedó más ancho que ya largo. En la televisión, públicamente, allí, a todo el mundo. Y se quedó, o sea, lo vio de lo más natural. Contratamos un hombre en vez de una mujer, porque claro, los hijos las paren las mujeres. Si se ponen malos, son las mujeres las que se preocupan. Y ellos nunca me van a decir en ningún momento determinado, oye, que no puedo venir porque tengo el niño malo o la niña mala. A ver.
De todas maneras, ahora están hablando de totes aquestes punts negatius, però jo crec que també hi ha experiències positives en aquest sentit.
Jo em volia explicar una.
Jo també, perquè ara... Dins del meu àmbit, el Col·legi d'Advocats de Girona, crec que anem una mica tard, però és igual, ho hem fet, a les mares que han estat, a les dones, que han, a les col·legiades que han estat mares durant el 2017 i crec que ho han ampliat el 16 o el 2017 i ara el 2018, la quota col·legial, el 50% de la quota col·legial no els hi cobraran. A les dones, a les advocades que han sigut mares. Hombre, si tenim 4 mesos de baixa maternal, i no exercirem, perquè hem de pagar el 100% de la quota col·legial. Clar. Per tant, crec que és una experiència, o sigui, és una idea molt bona, que és una acció positiva, que ja tornarem a parlar de l'acció positiva, perquè l'acció positiva, totes les accions positives són aquelles que, ai, a les dones pobretes, no, realment, com que són les dones les que deixaran de les dones advocades les que deixaran de treballar, no es cobra la quota col·legial el 50% de la quota col·legial a les dones. Els homes, ho sento, ells no deixaran de treballar. I per tant, jo crec que és una bona
mesura.
Una bona mesura, i que està molt bé.
Jo volia explicar, i és una anècdota, una pinzellada, mirant internet amb tot el tema del 8M, vaig trobar una notícia que dic, això és curiós. Les nines Barbies, estàvem parlant abans de l'educació, no? Que és la llavor de tot, és la base, és l'estructura, és el pilar. Diu que les noves Barbies retran homenatge a dones que tenen o que haurien de tenir un lloc a la història. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, avui la companyia Mattel, que és la que fabrica la Barbie, la nina Barbie, ha anunciat que llançarà al mercat 17 figures per rendir tribut a dones d'arreu del món. La principal novetat és una sèrie que es diu Dones que inspiren, que arribarà a les botigues d'arreu del món amb 3 models. Una és l'artista Frida Kahlo, l'altra l'aviadora Amelia Earhart, que va ser la primera dona en travessar l'Atlàntic, i la pionera de les matemàtiques Katherine Johnson, que va treballar per la NASA. És a dir, faran 3 nines Barbie, 3 dones pioneres, amb àmbits molt diferents, professionals, no?, destacades, que van avançar en el seu moment.
Ho he vist aquest matí.
I penses, home...
Sí, però les Barbies siguen siendo
nines
muñecas,
per nenes.
Muñecas para niñas, y muñecas con una buena figura y guapitas... Vamos
que no s'ajusten a la realitat.
No, per res.
Les crítiques anaven en aquest sentit.
A veure, sí, però de totes maneres...
Que facin una Barbie una mica grassoneta, no?
Exactament.
No,
sacamos aquí esta imagen, damos esta imagen para que vean que
rodona.
No,
però...
Ah, no, jo crec que aquesta iniciativa és simbòlica, no?
Sí.
És una mica simbòlica i...
També els hi va bé, perquè se'n parli, és una estratègia també comercial, evidentment. Evidentment que sí.
Bueno. Visibilitzar, segur que hi ha moltes nenes que no saben qui és l'Amelia Earhart ni la...
Bueno, però potser ho sabran així.
Sí, és una manera
una
visibilitzar
buena, però que hay que hacer
dones.
Más cosas solamente.
Ara, molt simbòlica. També,
és que hem sigut
simbòlica.
Invisibles, a nivell d'ajuntament, ara us dic, que, bueno, ja s'ha donat la circumstància d'haver de mirar noms de carrers. Això ho havíem parlat en el
Consell
de la Dona.
És veritat, és veritat.
I estem donant voltes, dones, doncs, que hagin estat representatives a Lloret i tal, i, bueno, la veritat és que ens costa. En el darrer ple es va aprovar el carrer del barri de Puigventós, de la Càndida, es va canviar el nom i es va batejar amb el nom de la Càndida. És un pas. Va venir la família, va venir la Mercè, la seva germana, i va ser, la veritat, molt emotiu. Doncs hauríem de seguir en aquesta línia i de buscar, doncs, carrers, perquè és una vergonya, no hi ha carrers de dones. I estem buscant, a veure...
Dones de Lloret?
Sí. Dones
que hagin sigut destacades.
De Lloret o...
Bueno, però és que ja no és de Lloret, eh?
Ah, no, o sigui, que no siguin de Lloret.
Home, si en trobem de Lloret, bé, el problema és que...
Clar, la història han estat invisibles. No és
el 90% de carrers tenim poetes de tot arreu del món. no? Escriptors de tot arreu del món. I dones?
No, no.
Hi ha carrers de dones, tampoc.
És que sí, sí, no, però el que diu la Lluïsa.
Però clar, no és el 50-50, ni el 50-40.
N'hi ha molt
40,
pocs
ni...
i també costa trobar. No?
Des de l'Ajuntament proposem aquesta iniciativa d'intentar, doncs, hi ha carrers nous, doncs, que s'han de batejar i intentar, doncs, anar
intentant aquesta... equiparar, no?
Sí.
Bueno, de fet, d'aquí ve una mica la xerrada que es fa aquesta tarda amb l'Aurora, que parlen de la doctora Dolors Aleu, sí, que va ser la primera dona metgessa a l'estat espanyol amb llicenciar-se en exercir i que ho va fer superant moltíssimes dificultats, no?
Ui, el món universitari.
I dius, uf, quina dona que tenia clara la vocació, perquè es devia sentir de tot, aquesta dona, no? Per voler ser metge.
Perquè era, primer...
Metgessa, vaja.
Anar a la universitat, que... No?
Sí.
I
això ja era una revolució. Això ja era una revolució.
Això d'entrada. I després triar una professió que estava vetada completament per les dones. En aquell temps va ser una... Aquesta senyora, bueno, ja ho veurem avui en el documental, jo tinc moltes ganes de veure. I de sentir a la Lola Escullàs també.
Exacte.
Però jo crec que, clar, ella sí que va ser pionera.
Además, date cuenta que, aparte de lo complicado que es que una mujer se pueda meter en esto, la mujer sigue con su vida. Es decir, es muy fácil que un hombre, un político puede emplear toda su vida a hacer política, porque no tiene que hacer otra cosa. No llega a su casa y organiza su casa y organiza la vida de los críos y organiza... La mujer, aparte de su carrera o su profesión... Tiene que organizar otras cosas.
Per això no avancem.
Doblemente.
No opino.
No, però per això no avancem. Nosaltres mateixes hem de dir que no ho podem fer tot. Jo no dic que sigui culpa nostra, però vull dir-te que per això no avancem.
No,
hem d'avançar
a dir no.
Jo ara reprenc aquest fil, Mercè. És a dir, el fet de la superdona,
sí,
que és treballar a casa...
Mare.
Dona, vull dir, esposa, no, en el sentit,
tot això,
no?
Sobrevalorat.
I dius, i a més has d'estar fantàstica, guapa, prima, no sé què, quan tu dius, sí, home, de què? No?
Però
tot
això... Però
sí o no? No t'enfades.
Sí.
No, però a més, exacte.
Estàs
I a sobre estàs tot el dia cridant. Sí, i dius, doncs sí, i què passa? No? Llavors ve la discussió, no?
Però per desgràcia, esa es la imagen que nos da la sociedad completamente.
Bueno, però
clar,
l'èxit te'l venen així.
Exactamente. Fijaros, por ejemplo, en los telediarios, las noticias, ¿hay mujeres gordas, feas y viejas?
No.
No. ¿Hay hombres? Sí. ¿Por qué? Cuando una mujer deja... Cuando llega a una edad, hay algunas, pero muy pocas. No sé por qué, las quitan, las eliminan. Y sin embargo, el hombre, tú sigues viendo hombres mayores presentando unas noticias o presentando El Tiempo o presentando mil cosas. Mujeres no.
Ara que has dit això, El Temps, quantes dones hi han que presenten El Temps?
N'hi han, però molt poques.
Sí, però muy jovencita.
No, home, no, últimament.
Ahora más o menos ha igualado un poco, pero es lo que yo te digo.
Fa molt poc,
Gente joven, gente con buen tipo, gente con buena cara. ¿Por qué? ¿Y las demás? A ver, es que solamente las periodistas...
Claro, es que como
son...
no tengo una 90-60-90, no, ya no soy inteligente.
O sea, ya no
tengo... Sí, va por eso, va por las midas, ¿no?
Es que claro, a veces sí, tenemos unos roles un poco bastante complicados.
Arcaicos.
Sí.
Totalmente.
Porque no...
Y els anem perpetuant. El problema és que els anem perpetuant.
Sí.
I que nosaltres perpetuem i nosaltres permetem que es perpetuïn els nostres fills i les nostres filles, i és aquí on hem de canviar, perquè si jo li vaig ensenyant cada dia a la meva filla que ella té els mateixos drets que un home, que ella podrà treballar amb el que vulgui, que ella no haurà de fer el 100% de les tasques de casa, que ella i la Lluïsa li ensenya al seu fill que ell hi haurà un moment que serà pare i que haurà de compartir aquestes tasques de,
no, i que ha d'ajudar a casa,
compartir, ajudar, no
però entén-me, sí, vull dir, són, sí, nens, no? Doncs que comencin a fer coses,
sí.
No, vull dir això.
Llavors arribarà un dia que quan que ells s'ho creuran perquè els hi dius tu.
Veus, aquesta és una feina que hem de fer els pares. Jo em consta
pares
que des de les escoles es fa.
Sí.
A mi em consta aquesta feina de no diferenciar entre les tasques que fan els nens i les nenes.
Clar.
Fan exactament el mateix, recollir, i el menjador igual. Recollir.
Llavors
hi
arribarà un dia en què...
Home, només faltava, no? Però...
Ells normalitzaran, perquè així és el gènere, i les nostres filles normalitzaran que si té un fill, evidentment que l'haurà de parir ella. Però, sí, no, això, no, és això, això és una cosa que no,
però, això és així.
Però res més. El seu marit podrà agafar, que ja ho pot fer, però no ho fan. Una part. Tampoc ara no, cal estem, generalitzar, eh?
És que, clar, a veure, no diem les coses, estem parlant de tendències, que hi ha, clar que hi ha excepcions, eh?
Sí. Llavors, serà normal que ell estigui treballant on sigui ell també, i sigui ell qui porti el metge, sigui qui vagi a comprar, sigui que avui fa el dinar i demà el fa ella. Això és el que hem de normalitzar, que no està normalitzat. Mm. És aquest el problema. Som les supermamis per què? Perquè...
Perquè no ens toca, no ens
bueno,
queda una altra.
O no... ¿O no? No sé.
Bueno, es que poco a poco. Es difícil, se van consiguiendo cosas poco
sí,
a poco.
Yo... Jo home, creo que... ha de ser així, eh? Sí. És a dir, no m'imagino una, no m'imagino una involució de cap manera. Com hem dit, va haver-hi la doctora Dolors Aleu, es posen, no, en el seu moment, als carrers, no? Dius, en el cas, sí, de, estem parlant d'aquí de Lloret de Mar, Ajuntament, envia els nous, posem noms de carrers, a l'escola, tota aquesta feina que es fa, perquè ho hem parlat moltes vegades, a Mercè, es fan molts de tallers.
Molts.
D'igualtat, de sex, bueno, de sexisme. Tema del sexisme a la publicitat, no? Per exemple, que sempre que s'estan...
Demà és divendres?
Sí.
Demà anem a fer la publicitat sexista. L'hem estat fent en algunes
que
escoles.
Són sessions que es fan contínuament cada curs en diferents franges d'edat. Totes que són mares i pares, crec que ens preocupa, no, tot això transmetre-ho als fills, que dius, són petits, han de créixer amb la consciència de que la igualtat és i ha de ser plenament efectiva, no? Un nen no és millor o és pitjor que una nena pel fet de ser nen o ser nena, no?
Si los niños lo tienen muy asimilado, tú le preguntas a los críos y esto lo tienen muy asimilado. Malo es cuando crecen. Lo malo es cuando crecen.
Alguna cosa pasa, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
ahora que quan són petits, quan són petits,
no, no, ahora tú le preguntas a los críos y lo tienen muy asimilado
es
todo.
Es curioso, ¿eh?
Sí, 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 es cuando crecen, cuando se cambia, porque yo creo que la sociedad es que es todo, o sea, yo creo que esto no solamente lo podemos
cambiar. Ya, pero la sociedad somos nosotras, ¿eh?
Sí, sí.
Ah. Sí, claro, es verdad.
Claro, pero podemos tener muy claro, nosotras cinco que estamos aquí, lo que tendremos que hacer un día a día, pero si todo el mundo no tiene el mismo concepto y la misma manera de actuar, a fin de cuentas, esto es como una iniciativa que si no sigue adelante al final no funciona. O sea, realmente es así, porque la idea, la teoría y la base la tenemos todos clara. Hombres y mujeres, ¿eh? O mujeres y hombres. O sea, todos estamos de acuerdo, pero a la hora de ponerla en práctica algo estamos haciendo mal.
Sí, perquè la teoria la tenim, eh? Ara que has dit això de homes, dones, dones, homes, el llenguatge, es treballa també el llenguatge de que no sigui sexista, d'intentar doncs, no, de posar el masculí i el femení, de no masculinitzar, perquè és masculí també el llenguatge. Hi ha 99 dones i un home
I diem tots.
I diem sí, tots en lloc de totes, exacte. Bueno,
a mi
això no hauria de ser així.
A mi m'aixoca molt quan des de la CUP, que això ho fan, sí, fan al revés, no?
Sobte, no?
Sempre parlen en plural femení. I a mi quan els escoltes, no, per exemple, a la televisió...
Però sempre hauria de ser femení, perquè la població
diuen,
mundial hi ha més dones que homes.
Totes. I jo faig... Dic, saps, alguna cosa no m'equadra. Dic, no m'he acostumat. I em fa ràbia quan jo reacciono
no,
així,
clar,
no? Em fa ràbia.
És
no?
Que tu has après el llenguatge així.
Exacte,
clar,
perquè sempre hem escoltat el... No?
Perquè és el que ens han ensenyat.
Bon dia a tots, no?
Sí. És el que ens han ensenyat. És el que hem après. Mireu, jo, no sé si l'he explicat alguna vegada, l'anècdota. Me'n recordo que era... Vaig anar a una excursió de la classe d'una filla meva. No me digueu quina. No me'n recordo. I eren petits, devien fer P4 o P5. I es va... Un nen es va tacar els pantalons. Es va embrutar, i és quan portes roba de recanvi per canviar-los. I me diu la mestra, ai, mira, per què no me vas en aquesta bossa i me busques un pantaló per aquest nen que s'ha tacat, no? Comença a treure pantalons, i veig... Samarreta, un pantaló rosa. El deixo i segueixo buscant i no hi havia més pantalons. I llavors em paro i dic, què passa? És que jo mateixa estic dient que aquell pantaló rosa no pot ser perquè hi nen.
El vas apartar, no?
Sí.
Instintivament.
Instintivament.
Sí. Doncs no pot ser.
I vaig dir,
un pantaló rosa no pot ser, eh?
Ei, a veure, calma. Pantaló és igual rosa, verd, taronja. Un pantaló. Té el pantaló i canvia't. Sí. Saps? Però...
Hi va haver-hi algun problema?
No.
pel,
no.
Per part del nen?
No.
Per part d'algú?
No. Per què? No.
Vull dir, d'algú de...
No.
Però perquè era molt petit.
4 o 5 anys. Dóna'ls 10 anys un pantaló.
Ara
diuen...
No.
Ni parlar-ne.
Li pongo yo a mi hijo un pantaló rosa per al col·legi, verás tú.
Però jo si li dic que el Barça té la samarreta rosa, potser sí, eh?
El què? Vaig
ser jo, el Barça posava una samarreta rosa.
Ja ho veieu,
això?
Sí,
sí, sí. Si és que vaig ser jo. Vaig ser jo que vaig...
Tienes que pararte a pensar.
Sí.
O sea, instintivament te sale el no, però
perquè
te
tenim una realitat construïda, sí, sí. I el que hem de fer és de construir-la, i costa de construir-la, perquè construir... Anar fent coses instintivament, que és el que tenim, i el que costa és de construir-la, sí, sí, perquè ens hem de parar a pensar-la.
Vivim en una societat d'estereotips, i clar, és molt difícil lluitar contra això, perquè és la nostra cultura, és com ens han educat, i sí. Dius que aviam...
Sí, però estem parlant d'un color.
Sí,
però
clar,
els valors o la simbologia que li atorguem a un color, és a dir, una nena pot anar amb qualsevol color, pot anar de color blau, no passa res, però un nen de color rosa, jo encara ho veig complicat. No veus nens vestits de color rosa?
No, però jo he visto hombres con camisas rosas.
Sí.
Y la verdad es que son preciosas. I depèn...
Sí. Que tenim aquí en Paulino, que està dient, què passa? Ens està dient, què passa? A veure, ara se traurà la jaqueta i vindrà...
No, rosa.
No, gusta el rosa.
Doncs, no sé, jo penso que s'ha de lluitar des de molts àmbits, molts, però sobretot en l'àmbit laboral, perquè tot el que suposa una independència econòmica per la dona és llibertat, és poder decidir, és no dependre de l'home. Quantes dones abans no podien separar-se de l'home, sí, les dones, sí, que estaven casades,
perdona, Lluís,
perquè hi havia una dependència econòmica.
I quantes n'hi ha?
Avui en dia també, però no tant.
No tant.
Tinc unes dones que ara m'avan
bé. Si una dona és independent econòmicament, pot decidir, sí, mira, aquí et quedes, me'n vaig.
Exacte. Però si... Que no sigui... Els diners no siguin el motiu,
ara,
no, per impedir...
Si és un tema emocional, els nens... O sigui, això ja és una altra història. Però si és un tema econòmic...
És que és veritat.
La independència econòmica és bàsica.
Sí.
Llavors, comencem per equiparar els sous entre homes i dones. Segurament, sí, les coses canviarien.
Sí, perquè ara mismo, la gran majoria de les veces, tenemos que trabajar el doble para tener el mismo sueldo.
Sí. Deixem-me, sí, donar unes dades que serveixen per situar tot això. La diferència entre el que perceben homes i dones a les pensions és del 40%, segons Comissions Obreres. La pensió de jubilació dels homes és de mitjana de 1.327 euros i de les dones de 790. L'explicació és lògica, perquè les jubilades d'ara han tingut feines amb salaris més baixos que els homes. L'atur afecta una de cada 8 dones enfront d'un de cada 10 homes, i el 46% de les dones que estan en atur fa més de 2 anys que estan en una situació, en aquesta situació de que no tenen feina, no tenen ocupació. Clar, estem parlant d'ara, però totes aquestes dones que han cotitzat, estem parlant, no, d'anys enrere.
Clar,
ara a les pensions queda totalment reflectit, no?
Y las mujeres que por desgracia han dejado de trabajar porque tenían que cuidar familiares, hijos y demás, dejan de cotizar.
Claro.
Ya no solo, claro, es la diferencia salarial, sino el tiempo que están trabajando y dejan de cotizar, porque la primera que deja de cotizar es la mujer. O sea, si te quedas embarazada, dependiendo del trabajo que tengas, puedes acogerte a las 16 semanas de maternidad, pero si eres una eventual, no puedes acogerte a eso, te tienes que quedar en tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Reducimos nuestra vida laboral por cuidar de... Aparte de que, en este caso, la sociedad se está ahorrando mucho dinero. Porque mientras que la mamá cuida de los suegros o de los padres, no exigimos que haya personas que puedan cuidar de ellos a un precio un poquito módico para que podamos hacerlo. Porque yo ahora mismo, si me tengo que... Yo, como cualquiera de nosotros, nos tenemos que cuidar de nuestros suegros, de nuestros padres, porque es imposible poderles llevar a una institución para que cuiden de ellos. Entonces, claro, ahí está. Ya no solamente que cobramos menos por nuestra brecha salarial, es que cobramos menos porque a la larga hemos cortado nuestro trabajo para beneficiarse la familia y el Estado, en este caso, también.
Y la sociedad en general.
En general,
bueno, y en un momento puntual has estado trabajando horas sin cotización, porque es lo que te ha tocado, porque a lo mejor a diario han sido 2 o 3 horitas y necesitabas, te hacía falta, y realmente no has estado cotizando, y ahora viene el ay.
Ahora, por ejemplo,
no,
mira,
això, mira, te jubiles y te trobes amb aquestes pensions, 790 euros.
En hostelería ahora mismo en Lloret, que es lo que nosotros estamos viendo,
sí,
son las mujeres de pisos, son las que están haciendo 5 y 6 horas. Cotizando 5 y 6 horas. Normalmente no es el caso de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto. Cuando el trabajo de camareros de pisos tenemos el trabajo desde las 7, las 3, desde las 9, las 5. O sea, tenemos trabajo para hacer las 8 horas. Sin embargo, nos están atacando las mujeres. Y ahora vas a muchos hoteles y te dicen, no, pero más de 5 o 6 horas no te contrato. A un hombre no se lo dicen. Porque tanto en recepción, como en comedor, como en cocina, como en cualquier tipo de trabajo, digamos, donde haya una mayoría de hombres, no te hablo porque es verdad, las mujeres están, pero hay una mayoría de hombres, no se les contrata por 5 o 6 horas. Camareras de piso sí, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Ya no es que yo las quiera porque me tengo que encargar de la casa y no puedo hacerte nada más que 4 o 5 horas. No, es que ya te lo exige el empresario. A ver, no lo entiendo.
Maite, vosaltres que esteu en aquest sector, en el sector de les cambreres de pis es parla sempre en femení. Hi ha homes que netegin habitacions?
Sí. Hay pocos, pero los hay.
Molt pocs, ¿no?
Aquí en Lloret no hay ninguno.
Creemos que no hay.
Bueno, vull dir que vosaltres
sapigueu,
ojalá que haya
alguno que llame por teléfono, ¿eh?
Si estaria no podemos, estaria molt bé, trobar-ne algun.
A mi m'encantaria.
Sí, jo també.
A mi també.
Sí, sí, Barcelona sí.
Lo que pasa es que, claro, aquí viene la pregunta de siempre. ¿Cobra lo mismo el hombre que la mujer haciendo habitaciones?
Auría.
Claro, ¿Auría? Por convenio.
Auría.
Cuando el contrato que le hacen es por convenio.
Sí.
Porque si el contrato que te hacen a una mujer se lo hacen de una cosa y a él se lo hacen de otra, que en este caso también hay valets.
Sí.
Que los valets son las que ayudan a las camareras de pisos a recoger la ropa sucia, las basuras,
las camas,
a ponerte los plegatines...
Que cobra más que nosotras.
Que cobra más que nosotras, las camareras de pisos.
¿Y cómo os digo? ¿Las valets?
Los valets.
Normalmente son hombres. Ahí sí que es verdad que suelen ser hombres. Que ese trabajo, en muchos hoteles lo están haciendo las mujeres, ¿eh?
Porque los hoteles los han quitado.
Entonces...
Clar, aquest és un dels sectors econòmics, no?
Sí.
Clar, parleu de la vostra situació, de la vostra cas, però clar, n'hi ha altres, no?
Sí.
Jo, no sé, també veig que a l'accés de la universitat, les dones, bueno, s'ha anat girant això que comentàvem abans, no? De la primera metgessa, bueno, dona...
La doctora León, primera llicenciada a l'Estat i la primera dona en exercir la medicina.
Bueno, aquestes xifres s'han girat i ara són les dones que... El gran gruix de que accedeixen a la universitat són dones. Però avui, precisament, perquè avui hi ha moltes informacions, i he vist que hi havia només 4 rectores dones a tot Catalunya. 4 dones
i els
rectores.
Consells d'administració, o sigui,
una vegada hi ha un topall, les dones estan preparadíssimes,
hi ha sostre.
I a partir d'aquí és difícil, passar-hi.
Sí. Bueno,
és difícil.
Els directius són directius, no són directius.
Això passa a l'Ajuntament.
Això passa.
Quantes regidores hi ha de 21?
I això que hi ha la llei de paritat,
Sí, perquè si no hi hagués...
Això que hi ha la llei de paritat.
Les llistes eren paritàries, però això passa.
Són paritàries?
Són paritàries.
La llei obliga a ser paritària. El problema és que la paritat la pots... La paritat la pots col·locar com tu vulguis.
Ah, claro, però per què no hi ha número 1 de mujeres en Lloret?
Bueno, també...
Jo solo hablo de Lloret, ¿eh?
No, però perquè estamos...
Passa tot arreu. Passem de Lloret perquè estem a Lloret, però passa tot arreu.
Principalmente, nosotras somos las que decimos... No.
És que el número 1, precisament, crec que som nosaltres els que diem...
No, ja no solo que no t'atreves, és que, per exemple, jo te lo hablo directamente. Jo, per exemple, he sido una mujer luchadora en mi puesto de trabajo para defender nuestros derechos. Sin embargo, yo no he estado en un comité de empresa hasta que mis hijos han sido grandes. Porque yo no podía ocupar mi tiempo. Ahí está la cuestión.
No disposaves d'aquest temps, no el tenies.
Exactamente. Entonces, ahora que mis hijos han sido grandes, que no dependen tanto de mí, que no tengo que andar llevándolos porque ellos miran más solo, por eso te digo que ese es un problema nuestro. Es decir, no es que no haya más mujeres, porque es que nosotras mismas decimos, no, es que yo ahora tengo una familia, tengo unos niños pequeños, soy yo la que me tengo que encargar, entonces no me ocupo.
Prioritzas.
Ese es el problema.
El problema es que no haurien de prioritzar.
Però ho fas.
Però lo haces.
Ho fas.
Y lo seguiremos haciendo, porque es que...
No, me niego.
No, negamos todas, pero...
Sí, pero a les teves filles i als teus fills, no.
No, i haver d'acostumbrar-los a ello.
No, perquè si no, d'aquí... Saps el dia de la marmota? D'aquí...
Sí.
20 anys estarem aquí...
I parlant del mateix.
Sí, parlant del mateix, perquè... Sí. L'únic que poder tindrem una infància una mica més digna que les nostres mares.
Vols dir?
Bueno, no sé, jo crec que no.
Jo crec que no, però per un altre motiu.
És un tema difícil solució, A mi em consta que a Espanya se celebra el Dia Internacional de la Dona abans el Dia de la Dona Treballadora des de l'any 36.
Des de l'any 36?
Des de l'any
36. No tenia aquesta consciència jo.
Se dejó de hacer durante la época de... Però sí.
Des de l'any 36, vull dir que estan reivindicant precisament la igualtat entre homes i dones. Ha anat evolucionant, evidentment, no podem comparar els anys 50.
Empezamos, me parece que fue en 1916 o 18 cuando se inició el primer grupo de mujeres que iba, feministas, ¿no? Aquí en España. se supone que feminismo es el que defiende la igualdad. No sé, es que es una palabra...
Es que
no, se supone, no.
Bueno, se supone, me refiero,
es así. Feminismo es...
Que no es antónim de masclisme, no confunguem,
pero, pero yo creo que en los últimos tiempos se ha modificado. Es decir, pensamos que feminista es... Ah, que quiere solamente las cosas... No, no, ojo, no. Queremos igualdad.
Hi ha una confusió aquí, eh?
No és que hi hagi una grande, confusió. No és que hi hagi una confusió. És el que estàvem parlant. El periodista aquell que diu que treu ferro a la desigualtat de salarios, por feines similares.
Feines iguals o similars, s'agafa el similar.
És aquell que diu que les feministes són unes radicals, que el que volen no és cert.
No, claro que no és així. Estan desdiversant, eh?
La violència de gènere també l'exerceixen les dones. Totes aquestes... Tot això... és el que nosaltres no podem... Les dones com a dones no podem permetre mai.
Aquí hi ha una confusió, hi ha una confusió conceptual, perquè el masclisme sí que és... El masclisme, per definició, sí que és el conjunt d'idees, d'actituds i de pràctiques de la superioritat de l'home envers la dona. En canvi, el feminisme és la igualtat entre l'home i la dona. En qualsevol cas, vaig llegir que el sinònim de masclisme...
És feminisme.
Feminisme, exacte.
Com ho he dit?
Feminisme. Mira, no l'havia sentit mai, aquesta paraula. Me l'apuntaré per tant. Tenir-la assenyalada.
El feminisme és el mateix que seria masclisme, però en dones. I no és així.
Claro. I això és el que important. Se'ns acaba el temps, hem après avui una paraula nova.
Feminisme.
I si la Mercè em diu hem de parlar d'exposició, ja en parlarem, no te preocupis.
A mi,
no sé com ho farem, però ja en parlarem. Demà s'inaugura una exposició a la biblioteca sobre dones
de Lloret. Sobre la història del treball de les dones a Lloret.
Ho hem dit ara. Adéu, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a tots.